Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
De la poesia de Ramon Llull ens ha quedat Lo desconor, escrit el 1295 o el 1305, que és un plany en què explica el fracàs de l'empresa que volia complir. I fa un examen interior per mitjà d'un diàleg que té, precisament, ell amb un eremita desdoblant-se amb ell mateix. El cant de Ramon és un poema que va escriure quan ja era vell, fent-hi balanç del que havia estat, doncs, la seva vida. Ramon Llull utilitza les seves obres en quatre llengües amb una finalitat instrumental. Català per arribar al seu poble. El llatí per convèncer els intel·lectuals d'aquella època. Després tenim, doncs, també l'àrab per arribar als infidels. I, per últim, el provençals, que era la seva joventut, la llengua culta per fer poesia trobadoresca. Utilitza el català en obres filosòfiques, científiques i mitològiques per arribar, de la manera més comprensible, a aquestes idees a un públic urbà, burgès i o aristòcrata, i crear un model de llengua culta també i unificat que elevar el català a la perfecció de la modernitat. Una prosa segura i flexible i matisada, apta per expressar el pensament i la intel·ligència del seu moment. Hagué d'augmentar el cabal de l'èxit per un pensament de Ramon Llull i per les obres filosòfiques de que ell va redactar en el seu dia.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà, una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. Comença el període de la declaració de la renta i els diaris només fan que apareixen casos de corrupció i d'evasió d'impostos. El jutge envia a presó Mario Conde per blanqueig de diners, mentre Montoro és interrogat per una reunió amb Aznar arran d'un cas de desviació de fons per evadir impostos. Avui parlarem d'aquests temes, entre molts d'altres, amb els nostres tertulians, el senyor Lluís Alegre, el senyor Joan Elias, la senyora Isabel Pallejà. Però abans parlarem sobre un tema de base i que ens pertoca a tots, el consum. Tots som consumidors i som molt més poderosos com a consumidors que com a votants, perquè les decisions de consum fan moure milions d'euros i són diàries. A l'entrevista avui, el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Amb la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero i qui us parla, Carla Gràcia, avui amb músiques de Richie Blackmore. Serà, com sempre, aquí a Ràdio Estel, el Plusvàlua. Comencem.
Why you couldn't stay
Avui fa 71 anys Ritchie Blackmore, guitarra elèctrica i acústica de Blackmore Night, conjunt de música folk rock que s'inspira en la música del Renaixement. Així ens acompanyarà aquesta música melòdica, dolça, amb aquesta plusvàlua d'avui, amb aquest plusvàlua d'avui parlant, començant a parlar sobre el consum. I és que Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en fa aquesta reflexió. El funcionament del model socioeconòmic del sistema capitalista es basa en la màxima producció de béns i en la persecució del màxim benefici del creixement. Per tal que el sistema funcioni, tota aquesta producció necessita una sortida, precisa que algú l'adquireixi. Té necessitat del consumidor. Per tant, aquesta màxima producció que requereix l'economia capitalista per sobreviure porta inherent la promoció del consumisme. Aquest fet fa que les empreses i el sistema en general presentin el consum creixent de productes i serveis com un fet positiu i aboca els ciutadans a fugir de la frugalitat i a comprar tota una sèrie de productes que, la majoria de les vegades, no necessiten de veritat. La pressió mediàtica sobre la població impulsa el consum. Al marge del bombardeig diari, totes les festes religioses o no, des del Nadal i els Reis fins al Dia del Pare o de la Mare, es converteixen en un festival de compres. És difícil resistir-se als reclams desaforats per l'adquisició de productes. Davant aquest panorama, és imprescindible ser conscients de les conseqüències dels actes de consum i d'una conducta que ens pot portar a ser esclaus d'un dispendi irracional. D'altra banda, les pràctiques comercials per la col·locació dels productes no són sempre ortodoxes i cal vetllar tant per la correcta informació com per la quantitat i qualitat d'allò que es ven. Amb el fi de gestionar tota la problemàtica del consum, a Catalunya, impulsada per la Generalitat, tenim l'Agència Catalana del Consum, que realitza una doble funció. D'una part, ofereix consells a consumidors i usuaris i ofereix programes d'educació cap al consum responsable i, d'altra banda, realitza una tasca important de recollida de queixes, reclamacions i denúncies en relació a possibles pràctiques fraudulentes en la prestació de serveis o béns i en la qualitat d'aquests. Sens dubte, l'existència i funcionament de l'Agència Catalana del Consum és un bon instrument, tant de cara a que el ciutadà prengui consciència de la necessitat d'un consum responsable com per representar la garantia de la correcta prestació i qualitat dels serveis i productes. Avui, per parlar de tot això, d'aquest interès que tenim tots en ser cada vegada una mica més conscients respecte a la nostra, al nostre dia a dia, a la vida, que és també el consum, hem convidat el senyor Alfons Conesa, exdirector de l'Agència Catalana del Consum, a qui tenim, a més, en molt alta estima per tants anys que ens ha acompanyat els dijous al matí al nostre espai de consum. Bona tarda, senyor Conesa.
Molt bona tarda, gràcies doncs, per haver-me convidat, gràcies, perquè aquesta estima és mútua. Jo també, vull dir, amb Ràdio Estel hi tinc un regaïma molt especial, i, per tant, també us estimo a tots molt, i em fa molta il·lusió, després d'un mes aproximadament, que vaig deixar l'agència, de tornar-vos a retrobar.
Un període en el que ha estat a l'agència que ha portat a ser una entitat més aviat petita, que gestionava doncs, tota la part de queixes, no? I amb una visió doncs, de futur, a ser una entitat que avui en dia és ja una institució que combat. Avui en parlarem amb temes molt importants com, per exemple, la pobresa energètica o el tema de les preferents.
Perfecte. Ja, els temes... Pensem que l'agència, en aquest moment, les últimes enquestes doncs, fetes pel coneixement de l'agència com un organisme de defensa dels consumidors i usuaris, el coneix un 59,9% de tota la població. Crec que, vull dir, estem... Doncs hem lograt i l'agència està en un moment... doncs que és coneguda i, a més, pensem que l'agència, que té personalitat jurídica pròpia, que és un organisme autònom administrativament i econòmicament, però té quelcom més que això. L'agència és un organisme estratègic, perquè jo crec que hi ha pocs organismes que arribin a totes les persones sense, doncs, sectorialització. Hi ha moltes que són el sector industrial, el sector de la sanitat, el sector, doncs, del comerç. No hi ha el sector de l'usuari. Els usuaris ho som tots i consumim des de que naixem fins que ens morim. I inclús quan dormim consumim l'aire que respirem o la calefacció si és l'hivern o l'aire condicionat si és l'estiu. Vull dir que, per tant, sempre estem consumint i això és molt important i cal que en siguem tots conscients de la responsabilitat que això representa.
Senyor Alfons Conès, ens adonem del poder que tenim com a consumidors?
Jo crec que no, perquè pensem que amb una relació de consum entre, doncs, un consumidor i un empresari, el poder qui el té? El poder el té el consumidor. El que passa és que aquest poder, com que normalment el tenim d'una forma individual, doncs no ens atrevim a reclamar moltes vegades els nostres drets. Però si nosaltres aquesta força l'ajuntéssim, la de tots els consumidors, escolta'm, quan hi ha una empresa, doncs, que no tracta, doncs, el consumidor amb el respecte i amb dels seus drets, que, doncs, està fent pràctiques fraudulentes o que té una posició dominant, si tots els consumidors actuéssim d'una forma conjunta, aquest poder és immens, la foragitaríem del mercat. Passa, això és molt difícil, però pensem si té força el consumidor, que què busquen les empreses? Busquen aquest poder, ja sigui a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes, a través de lo que sigui, posant marques. Per què? Perquè si el consumidor aquest poder el capten, aquelles empreses pugen i estan al top. I el consumidor, doncs, pot decidir aquella empresa que guanya, aquella empresa que perd, aquella empresa que ha de plegar, i en definitiva qui treballa i qui no treballa.
Senyor Conesa, l'Agència Catalana del Consum és una de les entitats que hauria de fer aquesta funció, no?, d'unir la veu del consumidor.
I és el que fa, I és el que fa, perquè verdaderament l'agència, doncs, hi ha una visió que totalment àmplia, una visió de país, no una visió de sector, ho he dit abans, una visió de país, perquè consumidors ho som tots. Aleshores, aquesta transversalitat fa de que qualsevol relació que hi hagi entre un consumidor i una empresa sigui, doncs, ja competència de l'Agència Catalana del Consum, excepte aquelles relacions d'aquells serveis que dona la pròpia administració, que aquests és el síndic. Però els que són empresa i persona consumidora, la defensa, doncs, del consumidor, que hi hagi una disciplina de mercat, tot aquest ampli aspecte que ho abarca tot, és l'agència. I això posaríem exemples en tots els sectors que hem tingut, vull dir, des del transport aeri, la telefonia, el sistema financer, el comerç, doncs, de comprar i vendre qualsevol producte, ni que sigui de segona mà, fins passant, doncs, per l'energia i per qualsevol relació que hi hagi.
Mm-hmm. Senyor Conesa, aquí ens és com molt habitual sentir a parlar de l'Agència Catalana del Consum, però no a tots els països, ni a totes les autonomies, per suposat, hi ha una Agència del Consum.
Bé, totes les autonomies tenen, doncs, la part de consum que podria ser, i el normal és a través d'una direcció general. Direcció general que estarà unida, doncs, normalment a comerç. Però n'hi han altres que sí, perquè, per exemple, doncs, al País Basc hi ha Consumovide, tenim, doncs, l'Institut Galego, vull dir que són, jo et diria, aquelles institucions
fortes,
on verdaderament s'actua d'una forma totalment oberta i àmplia a tots els sectors i, a més, assumint totes les responsabilitats, perquè hi ha, doncs, direccions generals que, segons quins aspectes, doncs, llavors els passen, doncs, en l'autonomia on hi ha l'empresa doncs, domiciliada o canvien. I, en canvi, almenys a l'agència, quan hi ha hagut un tema, nosaltres l'hem abordat des del principi fins al final.
Senyor Conesa, vostè ha estat a l'Agència Catalana del Consum en uns anys molt difícils, perquè han estat els anys de crisi, anys en què doncs, la societat ha viscut dificultats econòmiques i també doncs, conflictes empresarials. Vostè creu que som més o menys conscients de la importància de la decisió de compra a través d'aquest procés que hem viscut de la crisi?
Jo crec que en som més de conscients, que en som més. Perquè durant aquests anys, jo crec que, a part doncs, de que a vegades diem que prenem a garrotades, però hi ha un tema important, i és molt important, que ha sigut tota la tassa que també s'ha fet. Pensem que hem tingut situacions importants que s'han resolt amb aquesta visió àmplia de país. Si mirem amb els transports aeris, per exemple, vam viure a principis del 2012 el tema Spanair. El tema Spanair, i quan jo deia de que ho agafem del principi fins al final, va representar en un moment determinat, no un divendres a on es produïa el cessament de la companyia, o sigui, avions a terra. Hi havia dissabte, diumenge i dilluns, a on hi havia 30.000 persones que havien de viatjar i que els avions no s'enlairarien. Per tant, es havien de col·locar. Tot això va ser una feinada, però es va aconseguir. A través, en la Conselleria doncs, d'Economia, amb el director general d'Indústria, nosaltres, tot el que fa referència doncs, a les companyies aèries per negociar doncs, el tema de tarifes de rescat, per recol·locar... Van venir doncs, des de Madrid a l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, vull dir, hi havia doncs, Mossos perquè si, no hi, perquè si hi hagués problemes, seguretat civil, vull dir, protecció civil, hi havia doncs, tothom. Però això eren 3 dies. Però és que la companyia havia venut més de 500.000 bitllets que anaven doncs, sent el seu ús durant els mesos següents. Bé, tot això va ser una problemàtica de buscar la fórmula perquè totes aquestes persones recuperessin els seus diners. I el que no ho va recuperar és perquè no va seguir les instruccions de l'agència. Nosaltres ens vam dirigir a tots aquells que ens vien, que van ser milers de reclamacions, vam fer-ne difusió, vam... de com es havia de fer per recuperar els diners. I a través, doncs, d'analitzar, a través del nostre servei de normativa, el servei jurídic de l'agència, buscant la manera, a través dels contractes que tenia la companyia amb els emissors de les targetes de crèdit, però que tot ho havia vengut amb targetes de crèdit, fora d'aquells que ho havien comprat amb una agència de viatges, que eren pocs. Doncs vam trobar la clàusula per la qual, si no es produïa el servei, havien de retornar doncs, aquells diners que es havien avançat perquè l'emissor de la targeta i l'entitat financera doncs, havia cobrat una cosa que després no es produïa. I, per tant, hi ha una clàusula, la clàusula Chargeback, que preveu tots aquests aspectes. Doncs tot això ens va costar, però hem aconseguit que això es fes. I això era amb visió total de país i diria àmplia, perquè hi havia doncs, consumidors de tot arreu. Vam tenir el tema de les participacions preferents, un altre problema que va crear alarma social i que l'agència, que doncs, amb el tema de la resolució extrajudicial de conflictes, com és l'arbitratge, feia aproximadament uns 1.700 arbitratges l'any. Entre l'any 2013 i l'any 2014 en vam fer 42.000. Tot això va ser una acció d'aquelles de resoldre un problema que era candent, que la gent tenia els diners i no els podia utilitzar, que se sentia estafada, i per tant havíem de buscar una via de solució, i la solució de l'arbitratge va ser que Catalunya Caixa va tornar quasi 193 milions d'euros. Ah, tots aquests aspectes són importants, i si agaféssim un altre sector veuríem el tema del frau de la carn de cavall. Retirar tota aquesta carn perquè hi havia productes que... o sigui, tota la informació dels ingredients era carn de vedella. I n'hi havia algun que havia arribat fins al 60% de carn de cavall. No hi havia cap problema. No es podia aquí crear alarma social en quant a temes de salut, perquè no hi havia cap problema de salut. Però sí que era un frau. Doncs tot això, retirar-ho, treure-ho del mercat, buscar i tornar a començar de nou, i tenint en compte que a l'any següent tot aquest això que es havia retirat, que es havia concentrat en uns magatzems a França, que eren magatzems doncs d'una de les empreses que havia produït, que hi havia milers de tonelades, això o es havia de destruir, o des del Banc d'Aliments, en aquell moment, el president Sant Salvador, que era el president del Banc d'Aliments, em va dir, escolta'm, què podem fer? I vam buscar la fórmula. Vam buscar, perquè no podíem tornar a entrar a Catalunya producte que havíem retirat perquè no estava regularitzat l'etiquetatge. Si ho haguessin regularitzat, ho haguessin pogut vendre una altra vegada. I aleshores vam buscar i vam fer uns lots completament segellats amb una fulla informativa de tots els ingredients, posant a cada un el que hi havia. I tot aquest producte alimentari es va poder tornar a entrar i repartir per aquelles persones més vulnerables que tenen especial protecció, i el codi de consum ho preveu. I els menjadors socials, doncs també en el menú ja hi havia... No, doncs, per exemple, raviolis de vedella i carn de cavall. I tota la informació es va fer així. Vull dir que aquesta extensió, i com per no fer-me pesat, vull dir, un altre exemple que l'agència també ha promogut, que són els temes internacionals. Doncs presidint una xarxa de regions i associacions de consumidors europea pel tema del consum responsable i sostenible. Convenis amb diferents països, especialment un que m'agrada ressaltar, que és un memoràndum signat amb l'Organització d'Estats Americans. Tots els països de l'hemisferi occidental, des de Canadà a Washington, vam signar, el vaig signar amb el que era secretari general de l'Organització d'Estats Americans, el Miguel Insulza, i era doncs la formació de tècnics en consum, amb seguretat de productes, o sigui, tots uns cursos de postgrau que s'havien fet primer amb la Pompeu Fabra i que ara estaven ja orientats cap a la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, però a la vegada els ajudàvem amb la implantació de lo que en deien el CIAR, que en diuen, vaja, el Servei Interamericà d'Alerta Ràpida. I què és el CIAR? El CIAR és un sistema que unifica, de moment, a un nivell que ha d'anar pujant, a tots els països, amb uns mínims que han de complir els productes que es comercialitzin en aquell hemisferi. Per tant, això tenia doble sentit. Una, la protecció del consumidor, perquè, si no, en el mercat hi arribaven tots aquells barcos que aquí no es descarregaven, perquè doncs, no complien les normes de la Comunitat Europea, o que ja anaven directament dels països asiàtics cap allà i els comercialitzaven productes que no tenien una garantia de seguretat. I d'aquesta forma es protegia el consumidor, però també buscàvem una altra forma. I hem dit que consumidors som tots. I hem de pensar també en les empreses i en el que és la competència deslleial. Per tant, si nosaltres amb això lográvem que tot aquell hemisferi pugés al nivell d'exigència dels productes que circulen en el mercat, automàticament les nostres empreses, que posen més valor afegit en els productes, tenien més possibilitats d'entrar en aquests mercats que no pas si es trobaven en una qüestió purament de preu, perquè els altres no tenien la qualitat que aquí els exigia.
Estem parlant amb senyor Alfons Conesa, exdirector general de l'Agència Catalana del Consum. Tot un seguit d'històries de protecció de la ciutadania que ha pogut veure, no? Perquè a vegades un treballa per l'administració o en termes de govern civil i no veu l'efecte directe, no? Que tenen la seva feina, i en canvi en aquest cas sí que es veia.
L'agència és molt gratificant. Per què? Perquè encara que siguin petits grans de sorra, quan reps a la millor una carta o un correu d'algú que ha seguit les indicacions de l'agència i que ha fet una sèrie de tràmits però que li ha solucionat el problema i ho agraeix, amb això ja dius, escolta, m'ha valgut la pena tots els moments que has passat. I l'agència té un aspecte molt important, que és un actiu fantàstic, que és tot l'actiu humà. O sigui, hi ha un equip de persones que han treballat i treballen per sobre del que és pura i simplement la seva professionalitat, sinó que treballen també amb vocació, amb entrega i davant de qualsevol problema, vull dir, s'hi llencen per buscar-hi vies de solució. Ha sigut un equip que jo estic molt content de que hi sigui, perquè ajudarà molt a totes les persones, a la meva successora li ajudarà moltíssim, perquè verdaderament jo quan vaig arribar, sort em vaig tenir, i jo suposo que ell es trobarà també amb aquest escalf que li donen tot l'equip, perquè una persona sola no fa res, necessita un equip de gent que treballant tots junts i amb el mateix camí i amb els mateixos objectius és quan es aconsegueixen les coses.
Senyor Alfons Conesa, és un goig sentir-lo parlar i que ens expliqui de tan viva veu totes les peripècies que han viscut una mica a l'ombra, perquè el ciutadà no se n'adona, només té les seves queixes, però al final la recompensa sí que és molt gratificant. Senyor Conesa, si m'ho permet, li presento els tertulians que ens acompanyen avui al Plusvàlua, perquè han tingut contacte molt especial amb Consum i crec que tenen molts temes que poden compartir amb nosaltres. Tenim amb nosaltres la senyora Isabel Pallejà, agent comercial, presidenta de la Comissió Consum i Comerç de Unió Democràtica de Catalunya i regidora municipal. Bona tarda.
Bona tarda.
No sé si ho he dit bé. Comerç i consum o consum i comerç?
És comerç i consum, però vaja, avui es pot permetre la llicència de...
L'ordre dels factors no té el producte.
D'acord. També tenim amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller, que justament va ser conseller també del que abans era comerç, consum i turisme.
Correcte, ho diu molt bé. Bona tarda.
I també tenim amb nosaltres el senyor Joan Elias, economista, d'una visió més economista de la taula. Doncs jo volia preguntar-los, perquè avui el tema del dia és el consum responsable, i si m'ho permeten, preguntar-los si vostès creuen que som més responsables pel que fa al consum que anys enrere, que no molts anys enrere, sinó que uns quants anys enrere, i si creuen que les pràctiques de consum, per tant, estan variant o tenen alguna tendència diferent.
Bé, en primer lloc, constatar que, evidentment, tothom en aquest moment té molta més informació, aquesta informació dona formació, i, per tant, tenen normalment més capacitat per poder decidir tot, i que en ocasions la situació econòmica en què ens hem trobat ha produït que hi ha hagut una baixada de la renda disponible, i llavors a vegades no es fa el que es pot, no es fa el que es vol, sinó el que es pot, no? Però sí, a més constatar i reconèixer que amb el bon amic Alfons Conesa, el llistó que s'ha deixat és molt alt, així ho reconeix la pròpia administració i naturalment els consumidors, i per tant també encoratjar en els que els segueixen a que mantinguin aquest esperit tant d'entrega, inclús altruista, tot i que era una responsabilitat, evidentment, amb una gran professionalitat, no? Pues sí, en aquest moment hi ha problemes, però el consum té molta més informació i sobretot sap on ha d'anar. i em sembla que és molt bo el que ha dit. Un 60%, dos terços de la població de Catalunya saben que existeix algú que quan ells tenen un problema, inclús quan dormen, vetllen per la seva, diríem, seguretat.
És tranquil·litzador, eh? La
és
imatge.
Bo, és bo.
Senyora Pallejà, creu que som més responsables amb el consum?
Sí, jo crec que sí. Ara es té molta més informació que anys enrere. També el que és el... Dintre del consum responsable es podia englobar tot, també tots els coneixements que ara tenim, per exemple, sobre, sobre ecosistemes,
sostenibilitat.
Clar, fa que abans molta gent pues, consumíem i no sabíem l'origen dels productes. Jo crec que ara, amb els anys i amb tota la informació, que a més és molt valuosa, de saber d'on venen els productes, com l'agricultura, quins sistemes s'empleen, si s'empleen pesticides, si s'empleen pues, ja, també el tipus de mà d'obra que s'emplea, tota aquesta informació és molt bona pels consumidors i crec que de tota manera, sí que vull trencar una llança a favor del consum. Perquè sostenibilitat vol dir també sostenibilitat una mica del sistema. O sigui, a vegades es pensa que el no consumir fas un bé, perquè em diuen, bueno, és que consumim de manera inconscient. Bé, el consum és bo. El consum mou l'economia.
Però no de manera inconscient.
Exacte. Mm-hmm. Tenim que ser conscients. Però el consum és bo. A vegades s'associen aquests dos termes.
Ens anem als extrems.
Ens anem als extrems. Mm-hmm. Dir, no, doncs ara no consumim perquè no és bo per unes certes coses. No, el consum és bo. És bo el consum racional. Sabem el que consumim. Però el consum és bo perquè hem de comprendre que pues el consumir representa un moviment per l'economia. La gent necessita, les economies, els països necessiten consumir. I per la indústria, pel comerç...
Però hi ha
tot això,
maneres i maneres
exacte,
de consumir.
I això sí que és el que tenim. Però que sobretot que quedi clar que el consum és bo, perquè si no, si la gent ja es mentalitza de que el consum no és una cosa precisament que produeix beneficis per la societat, la gent que es reté de consumir fa que al final arribem a una recessió econòmica i és un dels motius que avui en dia hi ha recessió econòmica. Un dels motius és que hi ha una manca de consum i potser això també el consumidor en té que ser responsable.
Senyor Elias.
Bueno, els experts ja han parlat, per tant, les taglagues són més responsables. Jo diria que també som més exigents, és a dir... les exigències de fa 10, 20, 30 anys eren unes, però cada vegada són més, no? Per exemple, el tema de un automòbil. Ara, si no té aire condicionat, sembla que no cap en el cap que es pugui vendre, o que les finestretes s'hagin de pujar amb manivela i ara té que ser amb un botó. Això també provoca uns canvis que, és a dir, al mateix temps que som més responsables, també cada vegada exigim més, no? Potser perquè el nivell de vida, malgrat tot, tira cap amunt i per tant, volem un consum millor, però més divers i més variat i cada vegada potser necessitem més, no més en quantitat, sinó amb tecnologia, amb servei, etc. No? Això també és un canvi estructural, crec.
Mm-hmm. Jo, si m'ho permeten, recordo molt una frase que
jo,
sempre ens deia.
Aquesta és la que anava a dir.
Digue'm,
la màxima,
no,
si vol, digue-ho, la màxima que jo he tingut sempre. Que, i això va molt amb el que deia l'Isabel. Consumim tot allò que necessitem, però no pas tot allò que vulguem. I aquest crec que és una màxima important perquè aquí agrupa dues coses. La responsabilitat, però també, que també en parlava, la sostenibilitat. I la sostenibilitat és molt important, perquè la sostenibilitat és els criteris a l'hora de consumir. Primer de tot, un criteri econòmic, perquè això ens va directament a la nostra butxaca. Abans de prendre una decisió, mirem què hi ha al mercat, comparem, fem allò que millor serà, però això no ens ha de frenar a l'hora del consum, si el fem amb aquesta responsabilitat. Però el tema de sostenibilitat va per altres cantons. La sostenibilitat energètica. Hem de fer un esforç. Vull dir, i això també és un tema que nosaltres hi hem treballat. Amb el tema de l'energia... A vegades veus que estem a l'hivern i per casa doncs, es va que hauries d'anar doncs, amb banyador. I a l'estiu t'has de posar el forro polar. Hi ha una forma de que necessitem escalfar-nos i refrigerar-nos i tot el tema, però amb aquest criteri de sostenibilitat, perquè l'energia no és eterna i tot això va en contra de la pròpia del propi planeta, amb criteris de residus, amb criteris sociolaborals. Quan consumim nosaltres, mirem allò on s'ha fabricat i com s'ha fabricat. No comencem a comprar qualsevol cosa que resulta que s'ha fabricat doncs explotant a nens o a persones, qui sigui de qualsevol manera. No. Apliquem aquest poder que tenim com a consumidors. Això no ho volem. I no ho volem perquè a la millor no estigui en condicions, que estarà perfecte. Però aquella empresa el que ha de fer és actuar d'una forma correcta, justa, i pagar el que ha de pagar en aquelles persones. Vull dir que hi ha una sèrie d'aspectes que són els que hem de reforçar, aquests criteris de sostenibilitat a l'hora de prendre qualsevol decisió de consum.
Senyor Alegre, volia...
No, jo només inclús un tema una mica quasi històric. No? És que normalment el que tenim ens sembla que està caigut del cel i és conseqüència de treball. Fa 30 anys, i és quan jo més o menys tenia una certa vinculació amb aquestes àrees, en aquell moment la lluita era per l'etiquetatge. I ara, evidentment, una cosa que no està etiquetada, tothom sap que llavors no hi era, no? L'etiquetatge, que fos clar, que fos entenedor, que estigués etiquetat. I aquesta és una lluita que encara ara mantenim amb la nostra pròpia llengua, perquè la pugui entendre tothom. Tot el tema de les garanties. I aleshores, inclús en aquell moment, el consum queia més dintre de l'àmbit de la salut. Recordem que era el Ministeri de Sanitat i Consum.
Encara ho és.
A l'època.
Encara ho
és. És a dir, que encara s'ho contemplaven com també salvaguarda del ciutadà, però per la via de la seva salut, no per la via dels seus drets com a ciutadans de consumidors. I em sembla molt bé el que s'ha insistit, en que cal consumir, i avui inclús es parla del consum, diríem, responsable, més que del consumisme. El consumisme és dolent, allò de fer-ho per un esperit només, diríem, compulsiu, és negatiu i porta mal de cap inclús a les pròpies famílies, però el consum responsable és imprescindible i necessari, és el que mou l'economia.
No, i que a més hi ha un tema important, i aquest és un repte que tenim. Els futurs consumidors estan a l'escola. Per tant, aquí s'ha de treballar molt, perquè, a més, estan sotmesos amb una pressió constant. Avui, els nanos, doncs, ja de 10 o 12 anys, ja porten un ordinador a la butxaca. I, per tant, reben inputs contínuament, doncs, oferint coses. I, a més, anant per res, la televisió, tot el que són les palles, els aparadors, les xarxes, tot és buscar... doncs que hi hagi persones doncs que entrin i comprin. A més, tenen la possibilitat de fer la compra via doncs electrònica, via internet. Aquest és un altre factor, i un altre factor que, a més, també hem de ser molt clars i molt responsables a l'hora de fer una compra per internet. Perquè moltes vegades doncs som molt curosos en no donar dades amb una persona que li veiem la cara i ens sentem a davant d'una pantalla d'un ordinador i fem una compra i ens demanen el que ens demanin, nosaltres hi posem i aboquem totes les nostres dades. Per tant, internet segura. Busquem, doncs, que a l'hora de comprar pàgines web que siguin segures, que tinguin, doncs, la certificació de seguretat, que sapiguem que ens donen tota la informació i que, tot i així, es pot passar alguna cosa, però evitarem els riscos d'una forma important.
Avui hem parlat amb senyor Conesa, exdirector de l'Agència Catalana del Consum, amb aquesta experiència, amb aquest coneixement sobre el consum i sobre els consumidors, no? que escoltar-lo és un plaer, perquè, a més, tots Gràcies. Els consells són savis. Al llarg d'aquests anys que hem tingut l'espai de consum amb vostè, jo l'he recordat moltes vegades, quan em fallava el vol, quan els de la caldera no em venien, quan els de l'aigua em cobraven massa, quan, no? Sempre el recordo, el tinc present i tots els consells que ens donava, guardar els tiquets de compra i tants d'altres, no?
És que hi ha un aspecte important. Moltes vegades tenim un problema i l'hem, doncs, de voler, i volem fer una reclamació. I llavors ens donem compte de coses tan simples com que com demostrem que hem comprat això si no tenim el tiquet, no tenim la factura. I jo també sempre dic una cosa, demanem sempre el tiquet o factura, encara que sigui el cafè o que sigui les xutxes pels dits. Per què? Perquè si l'hàbit el tenim, no ens en deixarem mai de demanar-lo. Si ho fem sí, ho fem no, a vegades, amb un tema que fos necessari, no l'hem demanat o no l'hem recollit, i automàticament, si tenim un problema, estarem en indefensió total perquè no podem demostrar que allò ho hem comprat en aquell establiment.
Jo, si em permet, a la directora, crec que cal recordar i, a més, reconèixer i, per tant, agrair, és que hem parlat del consum i els consumidors i els ciutadans, però ha sigut en la seva època quan, a més, s'ha obert a les petites i mitjanes empreses. Perquè normalment és el tema jurídic, doncs va per un cantó, i el tema dels ciutadans va per l'altre. Però, en canvi, hi ha moltes petites i mitjanes empreses que pràcticament són com famílies i són com ciutadans, que en aquest període se'ls ha incluït. Per tant, és bo conèixer també que hi ha petites i mitjanes empreses que poden accedir, que tenen dret a accedir a la tutela i als serveis de l'agència.
Des de l'1 d'abril del 2015, perquè això estava incluït a la llei 20-2014...
Això és ben recent.
Consum, sí. És que això, escolta, vull dir, aquesta va ser una d'aquelles coses, i aquí va ser un... O sigui, qui ho té del néixer ja no ho deixa. I jo he sigut empresari tota la vida. Aleshores, aquest tema em preocupava, perquè veient les problemàtiques que tenien els consumidors davant d'aquestes companyies importants, els serveis bàsics, que són, doncs, dintre del mercat, tenen una prepotència important, doncs, deies, un autònom o una microempresa, que és aquella persona que lluita, que té, doncs, 3, 4, 5, a la millor, instal·ladors d'electricitat i que té els 5 o 6 telèfons per comunicar-se i que ara em falta això, té un problema i es troba exactament igual que un consumidor. I al final, o una de dues, o ha de dir pago, perquè si no, al final em quedaré sense servei, o anar amb un bufet d'advocats, que lògicament no podrà assumir els costos que això li representa i el temps que durarà tot. Per tant, aquí, i això es va incloure a les eleccions del 2012, en el programa electoral de CiU, es va incluir aquest tema de posar en el Codi de Consum la protecció dels autònoms i microempreses. I aleshores vam lograr que en la llei de modificació del Codi de Consum ja s'incorporés un article amb aquest aspecte.
Oh, per tant, és no només el ciutadà, sinó també la microempresa i té dret a...
I aquest és un tema i és un repte. I avui em parlava, doncs, amb una organització empresarial dient, home, escolteu-me, n'hem fet difusió, però no tenim constància de que funcioni, de que arribin a l'agència, doncs, reclamacions. I... Doncs, escolta'm, dic que el que s'hagi de fer,
La porta està oberta.
La porta està oberta. I crec que és un repte que ens l'hem d'agafar amb molt d'interès.
Doncs amb tantes vies obertes cap als consumidors, petites, mitjanes empreses, cap a les persones individuals, consumidores, ha fet una trajectòria brillant, senyor Conesa, per la defensa de tots nosaltres.
No ha sigut que més que complir, doncs, amb el meu deure com a ciutadà, amb vocació, aportant, doncs, la professionalitat fins a on t'hi ha pogut, sapiguent que m'he quedat amb moltes mancances i amb moltes coses, doncs, que potser li he fet prou bé, però que dintre de tot, vull dir, estic content d'uns 5 anys que, doncs, han sigut un colofó a la meva vida professional, que no vol dir que plegui, però vull dir, si a la meva vida professional... important.
Com sap, aquí el Plusvàlua sempre té la porta oberta per comentar temes de consum del que vostè cregui, però de consum en som molt interessats.
A la vostra disposició.
Doncs aquí al Plusvàlua ens queda acomiadar-lo, agrair-li que hagi estat amb nosaltres i convidar-lo a l'Àgora, que és el comentari de l'actualitat econòmica.
Perfecte, gràcies.
Serà d'aquí uns segons, el Plusvàlua.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'Àgora. Paint me a picture and hang it on the wall. Color it darkly, the lines will start to cross. Down, down, down. Spin me around and around. Draw me away to the night from the day. Leave not a trace to be found. Down, down.
Doncs avui, amb aquesta música ben dolça de Blackmore's Night, obrim l'Àgora. Comença el període de la declaració de la renta. Tots els contribuents, doncs, pensem quan hem de pagar, quan no. Alguns tenim una mica més de marge o comença més tard per ser autònoms, etc. D'altres ja poden començar-la a fer ben aviat. I obrim els diaris i tot el que ens trobem és com grans personalitats del món diferent, del món de la cultura, del món polític, del món econòmic, doncs buscant estratègies i vies per no fer front als impostos que els hi pertocarien. Què hem de fer amb això? Senyor Elias, com a economista, 1+1 fan 0 aquí.
No, home, crec que s'ha de distingir entre, bueno, l'intent de pagar el menys possible, en el sentit d'aplicar-se desgravacions o diguéssim, allò que preveu la llei, que això és el que tots fem, i una altra cosa és buscar... Hi ha un altre nivell, que és buscar algú que hi entengui molt i que trobi la manera d'anar per una via que no és ni legal ni il·legal, és aquests buits de la legislació que de vegades existeixen i que per aquí, si es planteja el conflicte, aleshores, pues, al final un jutge ha de decidir si això ha estat bé o malament i, per tant, quines conseqüències té. I el tercer nivell és ja el frau directe. Això estem tots d'acord que, bueno, això és molt difícil d'erradicar. Hi ha uns mecanismes que ho faciliten, tots aquests territoris que no tenen tenen secret bancari o que no donen informació en temps i en forma a les autoritats dels altres països, que per tant serveixen per evadir impostos. També és veritat que quan una persona guanya molts diners, se li apliquen uns tipus molt alts, de més del 50%, que donen peu a que sigui rendible buscar-se assessors que facin, doncs, tots aquests muntatges que són molt difícils de descapdallar. I, per tant, clar, tot això es mou uns nivells que no són els que ens trobem la gent normal, no? Que hem de complir amb les nostres obligacions.
Voldríem trobar-nos? És a dir, a mi el que em fa patir és que la gent potser ho critica, però al mateix temps diu, és que nosaltres no ho podríem fer, no ho podem fer, però si tinguéssim la possibilitat ho faríem?
Bueno, és una pregunta complicada, no? Quan ens diuen amb IVA o sense IVA, doncs aquesta, aquí, no sé, cadascú fa el que... és una qüestió cultural, no? Una qüestió cultural de que en aquest país de pagar impostos queda una mica com a tonto, no? I és, socialment, potser cada vegada menys, és veritat, però socialment es valora aquell que diu, jo no pago impostos, o inclús és una persona admirada perquè venim d'unes èpoques en què els impostos eren molt baixos o inexistents i no hi ha un sentit de la cosa pública. Sembla que la cosa pública caigui del cel, que no s'hagi de pagar, no hi ha consciència de pagar, i aleshores sembla que si deixes de pagar un impost, doncs no passa res, és que si ho té espavilat, però això no perjudica a ningú. simplement pues, no passa res. I
ens perjudica a tots. Senyor, alegre'm.
No, jo vull dir, totalment d'acord amb aquest anàlisi fred que acaba de fer el company Elias, en el sentit de dir els buits legals, la defraudació. I llavors jo hi afegiria... No hi afegiria. Voldria ara fer un comentari. Vull dir, la llei ha de ser fàcilment aplicable. I la llei no ha de ser complexa. I les lleis fiscals són complexes. I les fan complexes. Entre altres coses perquè canvien permanentment. Recordem que cada any quan hi ha els pressupostos hi ha aquella famosa llei d'acompanyamiento en el qual es canvien coses fiscals. Amb la qual el ciutadà... La defraudació penso que, a més, és antisocial i, per tant, hauria de ser un delicte social. Perquè el que defrauda, doncs, el que fa és un mal repartiment de les càrregues de la cooperació per poder després gaudir del servei. Bé, llavors, les lleis fiscals han de ser transparents, han de ser clares i no poden ser complexes. Jo, la meva experiència, en una època que em va correspondre estar en una empresa pública, és que... Primer, el servei fiscal nostre el portaven 3 inspectors d'Hisenda amb excedència. L'empresa era pública i l'objectiu no era pas defraudar. Acabàvem l'any de l'ordre de 200 i escaig contenciosos amb l'Estat sobre l'aplicació. Això va per aquesta partida, no? Això va per aquesta altra. Aquesta partida o aquesta altra representava... Per tant, si en un lloc que es volia fer les coses bé, doncs acabàvem aquest conflicte, jo pensava, què fa el pobre ciutadà? Que potser no té la complexitat que tenia aquesta companyia, però per què en aquest moment un jubilat, quan ha de fer la declaració de renda, gairebé necessita la cooperació d'un tècnic? Quan el que té són uns ingressos i el millor 4 despeses. Per tant, jo abogaria, i des del Centre d'Estudis Econòmics i Socials hem fet tota una sèrie de xerrades per difondre aquest concepte, de dir, hem de buscar que la fiscalitat sigui transparent, sigui equitable i sigui justa. I en aquest moment el que hi ha és una confusió que inclús els que ho volen fer bé, un cop ho han fet, no saben si ho han fet bé. I per tant, em sembla que aquesta és una responsabilitat que correspon als poders públics de mirar, de simplificar i aclarir-ho. I al final resulta que tenim empreses, tenim ciutadans i després tenim els consumidors. I per tant, aquest, diríem, trinomi d'impostos indirectes i impostos directes via empreses s'ha de buscar, i no en concepte de dreta o esquerra, sinó en concepte de com el ciutadà pot cooperar per tirar endavant un projecte comú, que és la convivència que tenim, que són educació, sanitat, més atendre els més despenjats. I per tant, jo crec que hauríem d'anar a formació, com s'ha dit, i al final lleis que fossin fàcilment aplicables.
Senyora Pallejà.
Bé, jo no sóc economista, parlaré com a ciutadana. I aleshores, bueno, coincideixo amb el que deien els companys, que s'ha de simplificar el sistema, perquè pel simple ciutadà és molt una mica complicat d'entendre tot plegat, i a més que ens queda sempre aquella sensació de que els que al final els hi toca pagar més són els a la classe mitjana, que per cert cada vegada està més reduïda. O sigui, els que tenen molts diners, aquells tenen els sistemes doncs, per poder pagar menys dintre dels ingressos que tenen. La gent més desfavorida també, jo crec que el sistema i la societat pues, també té uns mitjans pues, perquè aquestes persones també no sigui tan gravós per ells tenir que pagar impostos. I al final el que queda pues, és la classe mitjana, que és la que en molta part pues, està portant a sobre de les seves esquenes pues, la part aquesta impositiva bastant gran. I sobretot jo també crec que aquest, com a país... que no tenim aquesta cultura de donar-nos a compte de que aquells impostos que paguem pues realment són necessaris, perquè vivim en una societat, clar, si hi ha escoles públiques és perquè estem pagant uns impostos. Si hi ha una seguretat social que, per cert, malgrat totes les seves mancances aquí, aquest país, funciona bastant bé, és perquè paguem impostos. I jo crec que des d'allà, des de l'escola, en els nens i nenes ja se'ls hauria d'inculcar aquest esperit de que si paguen uns impostos és perquè reverteix després en tota la societat i amb ells mateixos.
I això és una pena, perquè hi ha persones que es beneficien de tot aquest procés quan són petits, després triomfen econòmicament en el camp que sigui i s'obliden de tot això, no? Senyor Conesa, no sé què
opines. Bé, jo crec que s'ha parlat d'un concepte molt important. La fiscalitat ha de ser justa. Però és una mica com la dona del César. No només ho ha de ser, sinó que ho ha de semblar. I jo crec que hi ha, a nivell general, el ciutadà mitjà té la percepció de que només paguen els que es poden controlar, el que té una nòmina. Perquè en allà segur que hi ha totes les retencions. I el que no va per aquesta línia es pot escapar. Això et dona una sensació, doncs, d'inseguretat i de que no és tot prou just. Però, a part d'això, hi ha un altre tema important, i que, si nosaltres comparéssim amb els altres, amb els països, per exemple, doncs, nòrdics, Suècia, per exemple, caram, la hisenda, el que és, doncs, aquest no és un control, estiga, sinó que és una atenció en els contribuents. Per què? Perquè dintre de tot són els nostres i ens hem de sentir protegits i ens hem de sentir, doncs, ben tractats. Aquí ens dona la sensació que cada vegada que hi ha una cosa, ja, d'entrada, ja som delinqüents. Ja delinquim. Ja, quan reps una carta que ve, doncs, de l'agència tributària, ja tothom s'espanta. Què he fet malament? Ja que hem... No, crec que hi ha d'haver-hi un acompanyament i agafar aquesta confiança de les persones. Aquest servei d'atenció, aquest servei d'estar acostat, els nivells de frau a Suècia, per exemple, són molt més baixos, molt més baixos que aquí. Per què? Perquè hi ha, doncs, que la gent té una cultura molt diferent. Aquí la cultura venim d'uns anys que verdaderament és aquesta, la de que qui millor, si no pagues... Jo me recordo els principis de la declaració de renta, que hi havia gent que deia, no, jo no la faig, perquè en el moment en què la fas ja t'ho han enganxat per sempre. Home, no, hem de ser conscients de que la societat funciona pels impostos i els serveis els tenim pels impostos, però que s'han d'administrar bé.
I permeti'm, i una cosa. Hem dit el frau antisocial, però la despesa ha de ser transparent.
Transparent,
també.
Sí. Vull dir, ha de ser ben gestionada.
Però després, quan gasta, vegui i expliqui ben clarament com se'ls gasta, i llavors la gent dirà ensenyament, sanitat, les carreteres necessàries, les innecessàries no. Bé, podria... I, per tant, una mica també la responsabilitat requereix no només que surti d'un, sinó també que facilitin, que es confiïn al sistema.
Doncs queda res, un minutet i mig, dos minutets per acabar el programa. Jo només volia preguntar-li al senyor Elias, que avui el tenim aquí, amb aquestes declaracions de l'FMI, canviant de tema una mica, que diu que Espanya necessita més ajustos per fer front al dèficit que té. Com ho farem?
Doncs sí, es necessiten més ajustos. Devem el deute públic és del 100% del producte interior brut. Portem des del 2007 gastant més del que s'ingressa cada any, són 8 anys, i això encara tenim uns quants anys per davant per equilibrar els comptes públics. Vivim del prestat, del préstec, i, és clar, primer el préstec s'ha de tornar...
I tot el que ingressa és pels interessos.
No, tot no, però, clar, els interessos, la sort és que estan molt baixos. I els préstecs, doncs, venen perquè el Banc Central Europeu, entre altres, doncs, ho facilita molt. Però, a part de que tot això, tota aquesta despesa de més, s'ha de tornar en algun moment, doncs s'ha de frenar i, per tant, s'ha de gastar menys. Ens agrada, no? És que no hi ha solucions màgiques, no hi ha allò de dir, bueno, si es pugen impostos, si estem parlant de que hi ha aquests problemes de pressió fiscal... Què fem? Deixem de pagar el deute? Pugem impostos? Qualsevol solució...
I parlàvem d'educació, parlàvem de
deixem
carreteres...
Deixem de pagar l'educació, la sanitat... Doncs alguna cosa s'haurà de fer.
Doncs amb aquestes últimes reflexions deixem el programa Plusvàlua d'avui per seguir-ne parlant la setmana vinent, que parlarem, per suposat, de cultura, perquè s'acosta Sant Jordi. Agraïm al senyor Lluís Alegre, senyor Joan Elias, senyora Isabel Pallesa, ja senyor Alfons Conesa, haver-nos acompanyat avui a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, al nostre tècnic Jordi Carretero i que els ha parlat Carla Gràcia. Ens retrobem la setmana vinent. Que passin una bona setmana.